Històries d'ací, contades pel Centre Coià d'Estudis Històrics i Arqueològics. I avui en Històries d'ací, contades pel CAEA, tenim a Ramon Molina. Ell és historiador i membre del Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics. Ramon, benvingut. Què tal?
Bon dia.
Bueno, avui toca parlar de la caldera de vapor del Molinar, la que n'hi ha al Molinar, que sembla, Ramon, no sé si és així, pot ser la primera caldera documentada a Espanya?
Pues sí, efectivament, és la primera caldera documentada en tot l'estat, perquè per l'aplicació del vapor a la indústria, perquè se sap que en Barcelona la fàbrica Bonaplata i Rull va instal·lar per les mateixes fetges una màquina de vapor, però a conseqüència de les revoltes ludistes la van destruir i no va estar operativa. Sin embargo, la d'Alcoi sí que està documentada en 1832 i en ús.
Tot això és importantíssim, no? És un fet importantíssim, no?
Molt important. De ser pionera, la indústria alcoiana pionera en indústria textil dins de tot l'estat. Això va anar desenvolupant-se partint de la base de que per aquestes fetges va arribar al Coll. Un enginyer, Joan Supercasa, va vindre al Coll com a exiliat perquè havia sigut diputat a les Corts de Cádiz i al canvi de règim el van desterrar al Coll. I això va ser pel Coll una cosa molt, molt positiva.
I com més va condicionar, per exemple, la Real Fàbrica de Paños, perquè va ser coetània, no?, d'aquella època.
No, va ser la fàbrica de Paños la que va agarrar a este John Supercasa i va fundar una escola que es va dir el Establecimiento Científico Artístico, que tenia quatre càtedres per ensenyament de gramàtica, aritmètica, geometria i física i química.
On estava, Ramon, aquesta escola?
Com que la Real Fàbrica de Paños sempre ha sigut una entitat, diguem, poderosa dins de l'àmbit industrial textil. Tot el que avui diríem Santa Rita, part del carrer Sant Josep, tot això, un solar molt gran, allí estava la Real Fàbrica de Paños, perquè allí tenien el que necessitava el textil, que és un estenedor per secar els paños. Després de passats per el batà, estaven banyats, es secaven en uns tendederos grans. I aquests tendederos estaven allí on hem dit. I en eix espai es va fer l'escola esta, que és l'edifici que avui coneguem com les Paules.
I allí esta escola funcionava sufragada o financiada per...
Efectivament, per la Real Fàbrica de Paños. Naturalment, la majoria dels alumnes estaven relacionats en la indústria textil, és a dir, que perteneixien a famílies de fabricants.
Per exemple, quins alumnes comptava aquest centre, aquesta fàbrica de paños?
Precisament, un d'aquests alumnes, Vicente Moltó, va projectar una caldera que, segons està documentat, con destino al calentamiento de tres calderas y tres tines de tintura, i que per l'efecte del vapor hay un sencillo aparato para dar lustre agradable a los paños como si fuese de pasarlos por la perchadora y el batán. Que es lo que te había dicho antes, que los paños pasaban pel batá para netejarlos y per la perchadora para llevarlos, digamos, les impureses que podían tindre de la llana.
I este projecte on es va presentar?
El projecte este que Joan Subercase havia dirigit el va presentar a la Junta de la Corporació i informava que n'hi havia joves estudiants que estaven capacitats per a introduir millores als nostres processos i que precisament un d'ells acaba de dirigir la construcció d'una caldera de vapor con sus hornillos, chimenea, compartimentos de seguridad y alimentación.
¿Quina importància li donava la Junta a este tipo d'avantatges?
Sí que era molt important perquè la Junta havia comprovat les avantatges que tenia utilitzar esta caldera que, evidentment, per un fabricant era la reducció de costos. Que de 16 lliures la peça que costava en esta caldera, després de passar per esta caldera, les peces costarien 3 o 4 lliures.
I per què es fa en aquesta fecha, en aquestes dates?
Pues precisament en aquestes fetges la societat Gossalves i companyia que hem vist que havia fet un edifici en 1828, estava en tractes de firmar un contracte importantíssim per vestir de panyos a l'exèrcit. Això, per la fàbrica de panyos i per als industrials, era un negoci molt rentable, perquè en aquest contracte s'adjudicava de tot el muntant de l'operació que feia l'exèrcit, el 80% el feia Alcoi, la Real Fàbrica de Panyos, i el 20% restant el feia una similar al Alcoi, però de Béjar, la fàbrica de Béjar, que feia, ja dic, el restant 20% de tota l'operació.
Això, imagina, comportaria un risc econòmic per a l'empresa, no?
Efectivament, i l'Estat mateixa, per curar-se en salut, diguem, li feia fer una hipoteca a la societat perquè en cas de fallida responguera en els seus béns. En aquesta hipoteca la societat declara un capital de 2.400.000 reals de velló, que era una suma importantíssima, i que després d'haver fet la primera operació, diguem, havia augmentat aquest capital en altres 300.000 reals de velló, que la hipoteca sustentava en que actualment posee un grandioso edificio que fue construido en 1825.
¿Y on està?
Pues mira, precisament aquest edifici, diguem que és dels poques que queden més o menys en peu. Està en el Molinar, en lo que coneixem per la Riba. Edifici que es pot considerar la primera fàbrica textil alcoiana, perquè anteriorment el procés textil era, conforme havíem dit, de manufactura dispersa o putting out, que diuen els inglesos, en què els diferents processos no es realitzaven en un mateix lloc, sinó que el filat i cardat de la llana, que era el més bàsic, ho feien, per regla general, els veïns dels pobles del voltant i camperols, bàsicament, que això portaven la llana a sa casa, es portava el proveïdor, la llana, i allí en sa casa la filaven i la cardaven. I això era el primer pas de la fabricació de panyos. Els altres processos, com més el teixit es feia en les mateixes cases dels teixidors, no en un en local, sinó en un porxi. Generalment és així, en els porxis de moltes cases, el teixidor tenia allí el teler i teixia allí. Hi ha altres processos dins del textil, es feien com és el tinte sí que es feia en un edifici especial, però també no perteneixia al mateix fabricant, sinó que era el tintorer el que feia eixa faena. I els molins batans, que és, així es parlava de molins batans i molins, més molins drapers referència a panyos, perquè el molí batà, quan ja estava la tela, el panyo acabat, es passava per el batà, que era passar-lo per aigua i unes masses anaven pegant-li al panyo i això l'enfortia. Perquè el panyo, quan ix del teler, ix fluix. I perquè siga fort, passaven per el batà. I aquest procés sí que el feia els especialistes bataners.
Este sistema quan s'acaba?
En 1821 ja n'hi havia, se sap que ja n'hi havia certa maquinària en antics molins o això. I com que hem vist que el primer procés es feia pels camperols i gent dels pobles dels voltants, quan van començar a funcionar les màquines, evidentment a ells es perjudicava. Hi va haver unes revoltes en 1821 en què es van destruir algunes de les màquines, d'aquestes noves màquines. Ara, a partir d'aixa fecha, més o menys, ja el procés es centralitza en un lloc concret.
I quin era aquest edifici? Quina maquinària tenia? I què feia aquesta maquinària?
Per el detall de quan s'hipoteca la fàbrica, fan costar tota la maquinària que n'hi havia. I literalment diu que aquest edifici on estan col·locades les màquines de cardar lana con sus tornos de hilar, poseyendo además 6 màquines de perchar, 2 màquines traversales, 16 bancos de tundir, 4 màquines cepilladoras, 4 diablos para limpiar y preparar las lanas. También, asimismo, hay 30 telares y otros 50 en las casas de los tejedores, que es lo que habían dicho, que ni había molt, la gran mayoría eran casas particulares. Además, posee un lavadero y un tendedero de paños, y recientemente se ha edificado un tinte con 2 tinas y 4 calderas.
Quina és la producció que feia estimativament?
Després d'aquestes operacions que havien fet en inversió en la maquinària, dia el document que s'estima que vendrà a fabricar en cada any unes 88.000 vares, en què se comprenden paños propios para vestuario de las tropas y otros de clase superior per al consum del comerç. Ve a dir que els panyos pel vestuari de l'exèrcit serien de menys qualitat que els que feien habitualment pel comerç en si. I, además, dia, són 600 operarios que ganan su jornal diario en dicha fábrica en sus diferentes maniobras.
600 operaris són molts, no?
En fàbriques més modernes, jo crec que no ha hagut posteriorment fàbriques que tingueren eixa quantitat d'operaris. Uh-huh. Per exemple, les fàbriques de Matarredones, Ferrandis... jo crec que no han tingut mai eixe volumen de treballadors.
Uh-huh. I hem parlat de Paños. Quines eren les classes que es feien?
Sí, pel contracte en l'exèrcit s'especificava quins colors i quina torsió devien de tindre el material bàsic. I així sabem que fabricaven azul turquí, grana, verde i altres com el gris i el blanco.
Molt bé. I bueno, Ramon, com a conclusió, aquesta va ser, això és un fet pioner, primera caldera de vapor documentada, i podem dir que...
Pues sí.
Primer edifici industrial, o primera fàbrica industrial, no?
Una fàbrica que seria el que avui en dia seria una manufactura, diguem, immensa, no? Mm. Per l'època, 600 treballadors en una fàbrica, evidentment, eren molts. I es pot dir que esta caldera de vapor, l'aplicació del vapor per la indústria és la primera volta que es coneix en Espanya.
Bueno, pues aquesta és la història de la caldera de vapor, la primera documentada a Espanya, la caldera del Molinar. Ramon Molina, membre del CAEA, historiador. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Històries d'ací, contades pel Central Collà d'Estudis Històrics i Arqueològics.